Amb el seu pas pel Primavera Sound encara recent, la banda va tornar a la ciutat per dedicar un concert als fans de sempre. Van tocar només 4 cançons del disc nou i van provocar una eufòria col·lectiva amb artilleria de hits com I Feel You, Just Can't Get Enough o Enjoy the Silence. Dave Gahan en el màxim de la seva capacitat, tot i que porten tantíssims anys. També va haver-hi cançons dedicades una a una a fan de primera fila que feia 30 anys i una altra a Andrew Fletcher, membre fundador de The Page Mode, que va morir sobtadament fa 2 anys.
A nit es va suar al Sant Jordi. Els The Page van posar de la seva part i la calefacció altíssima del Palau en va fer la resta. Després d'un inici un pèl apagat amb 2 cançons del nou àlbum, els britànics van contentar la parròquia amb Walking in My Shoes i Policy of Truth, just el que esperaven uns assistents que de mitjana rondaven la 50ena. Dave Gahan continua sent un líder amb un carisma que enlluerna. Té maneres de gentleman, però segueix mostrant un nervi i un control total de l'espectacle mentre no para de fer el seu pas estrella, que és girar sobre si mateix amb els braços oberts. Va ser un espectacle amb un look crepuscular i gairebé vampíric, jugant amb el vermell i el negre, mentre els sintetitzadors sonaven tan fort que gairebé sincronitzaven amb el batec dels 17.000 cors presents. 40 anys després, es nota que The Page Mode segueixen divertint fent això. Els seus àlbums recents sonen inspirats i els directes, com el d'ahir, encara són equilibrats i enèrgics. Aprofitem-los perquè de bandes llegendàries ens en queden ben poques.
I tant, gràcies Albert Buscarons, que va ser ahir al Sant Jordi, també suant amb aquest pas de 40 anys de la carrera de The Page Mode. Pel que fa a l'agenda musical del dia d'avui, el concert internacional és el dels canadencs Mother Mother. El grup que lideren els germans Ryan i Molly Gildenmon està immers en gira europea i avui seran a Ras Matas. Mentrestant, al Barna Sants toca Clara Peia. És una de les pianistes i compositores més prolífiques i transgressores també del panorama musical català. N'ha tornat a donar bona mostra en el disc Corsé, en aquesta ocasió acompanyada de diversos intèrprets com Salvador Solbaral o la veu que sentim, Sílvia Pérez Cruz. I acabem a Lleida amb Udols. Sant Josep, feu-lo dormir. És el duet format per la trompetista i cantant de jazz Alba Careta i el cantautor i productor Enrio. El concert, un dels últims de l'edició d'aquest any del Festival Mot, es farà al Teatre L'Escorxador. Nou i 2 minuts. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó.
Déu-n'hi-do la que ens espera avui, eh? Déu-n'hi-do el partidàs que ens espera a les 9 de la nit, Atlético de Madrid-Barça, amb la possibilitat pels Blaugrana, que estan en un moment àlgid després de derrotar el Nàpols i classificar-se pels quarts de final, la possibilitat que té el Barça aquesta nit de col·locar-se segon a la Lliga, avançar el Girona i, per tant, acostar-se a la consecució, com a mínim, de la Champions de la temporada que ve. Ferran Torres i Marcos Alonso són les novetats, han de rebre l'alta mèdica i tornar, per tant, a la convocatòria.
Sí, guanyar avui suposaria fer un pas molt important pel Barça, no només per la segona posició, sinó també per assegurar les posicions de Champions per la propera temporada i, per qui encara cregui que la Lliga és possible, és absolutament imprescindible.
Això sí.
Perquè el Barça sortirà a jugar al Metropolitano a 11 punts de liderat del Real Madrid, per tant, per continuar somiant amb remuntar les 9 jornades que queden, és imprescindible que el Barça de Xavi sumi avui els 3 punts. Xavi Hernández, que tindrà les baixes de Pedri, Frenkie de Jong, Valde i Gavi, i que vol allargar la il·lusió generada amb la victòria contra el Nàpols a la Champions.
El passar a quarts de final, crec que la gent, el culer, el barcelonista, inclús vosaltres a nivell mediàtic, sembla que hagi tornat la il·lusió, i això és molt positiu pel barcelonisme, no? També a nivell econòmic ens ha anat molt bé aquesta classificació per quarts de Champions, per tant, crec que ens dona estabilitat i ens dona aquest punt d'il·lusió que feia falta, sí.
Cridat a ser protagonista aquesta nit, Joao Fèlix, tot i que no sabrem si serà titular, perquè els últims partits no ho està sent, jugador propietat de l'Atlètic de Madrid, cedit al Barça, va ser decisiu al partit d'anada i ja sabem que l'afició del Metropolitano l'espera, diguéssim, amb cara de pogues agres. La convocatòria la sabrem poc abans de les 10, hora prevista perquè l'equip surti en direcció cap a Madrid, per tant, d'aquí una horeta ho hauríem de saber, amb les novetats, com deies, esperades de Ferran Torres i Marcos Alonso, que ja estan recuperats. Atenció a l'Atlètic de Madrid, és el millor local de la primera divisió, només ha cedit un empat a casa aquesta temporada contra el Getafe, no perd en partit de Lliga al Metropolitano des que hi va guanyar precisament el Barça al gener del 2023, fa ja 14 mesos, I Simeone té baixes importants, Mario Hermoso, Jiménez i Lemar, i el dubte de Griezmann, que va acabar tocat al partit de Champions de dimecres contra l'Inter. M'estranyaria que no jugués ni que fos una estoneta. El partit començarà a les 9 de la nit, amb arbitratge de Sánchez Martínez i Melero López al VAR, i el Barça juga a RAC1 en directe des d'una hora abans, des de les 8.
El Barça, que li pot prendre la segona posició si guanya el Girona, que s'està desinflant, sobretot lluny de Montilivi. Ahir derrota 1-0 Getafe. Miquel Agut, Madrid, bon dia.
Bon dia. Després de 4 derrotes consecutives fora de casa, ningú no diria que el Girona va ser el millor visitant de la Lliga a la primera volta. En tot cas, Mitchell continua confiant en l'equip, creu que el resultat d'ahir és immerescut i parla ja d'anar partit a partit.
Ni cuando ganamos todos los partidos fuera de casa éramos el Dream Team, ni ahora somos un equipo que fuera de casa falla, ¿no? Miro partido a partido y hoy no tengo la sensación de que el equipo haya jugado mal como para perder.
El tècnic, però, tot i la derrota, està convençut que l'equip arribarà a fer realitat l'objectiu i que la temporada que ve la música de la Lliga de Campions sonarà a l'estadi de Montilivi.
Si no conseguimos Champions, ya he dicho que para mí es un golpe muy duro. Lo siento así, creo que tengo una plantilla para... Nos hemos hecho merecedores a estar en esta pelea y creo que lo podemos conseguir. Estoy convencido que lo vamos a conseguir.
L'equip té festa fins dimarts, mentrestant treballaran els internacionals Sigankov i Dovbik amb Ucraïna, Jan Couto i Savinho amb el Brasil i Justin amb la selecció portuguesa sub-20. El següent partit d'aquí dos caps de setmana a casa contra el Betis, el Girona espera haver recuperat tots els lesionats.
Mentrestant, gràcies Miquel, el Real Madrid no va fallar ahir, s'escapa després de la derrota del Girona cap al títol de Lliga, victòria contundent ahir 2-4 al camp de l'Osasuna. Pamplona, Damià López, bon dia.
Bon dia, victòria plàcida pel Madrid a Pamplona contra Osasuna, 2-4 en una visita al Sadar que s'esperava que fos més complicada pels blancs. Una errada incomprensible de Catena en la sortida de la pilota als primers instants va significar el 0-1 i encara que Budimir va empatar minuts després, el cert és que Osasuna no va ser rival. Dos gols de Vinícius, un de Brahim i un de Carvajal, amb tres assistències de Fede Valverde. Un partit notable del Madrid en línies generals, un partit excel·lent de la seva estrella Vinícius, que va brillar sobre el terreny de joc, però que va tornar a ser protagonista pels seus desaires als rivals, al públic i les seves protestes. De fet, Vinícius va veure una targeta groga que farà que no pugui jugar per sanció al pròxim partit del Madrid en Lliga a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Ancelotti admet que li falta control a Vinícius sobre algunes situacions.
Un jugador que és muy peligroso y todo el mundo se da cuenta, la afición, el rival que lo pita, los rivales que hoy por honestidad han sido correctos, le han dado patadas, ma todo entra en reglamento, él en este sentido, en esta faceta puede mejorar, y va a mejorar porque es un chico humilde, serio e inteligente.
El Madrid es manté en pas ferm i no dona cap marge als seus perseguidors en la lluita pel títol, ara ja en la ment dels blancs, a banda de la Lliga, l'eliminatòria de quarts de final de la Champions que els enfrontarà al Manchester City.
El Madrid, que li treu 12 punts al Barça ara mateix, veurem si són 9 després del partit aquesta nit del Barça al camp de l'Atleti de Madrid. Quins altres partits hi ha avui a primera divisió, Quim?
Sevilla-Celta a les 2, Las Palmas-Almeria i Villarreal-València a 4:45 i Rayo Betis a 6:45, jugats ahir Atlètic de Bilbao 2-0, resultat que pressiona l'Atlètic de Madrid, rival del Barça avui, i Mallorca 1-0.
I a segona divisió, l'Espanyol estrena avui entrenador Manolo González.
Fins ara el filial, González substitueix Luis Miguel Ramis i es mostra confiat i motivat.
Com ho puc dir perquè la gent no es pensi que sóc un inconscient? Si no sentís preparat, no l'hagués agafat. I bueno, són partits que a mi és que em motiven. Ojalà jo pogués vestir-me de curt i jugar. A mi em motiva això. M'agrada, porto tota la vida treballant per arribar a jugar aquest tipus de partit. Llavors, dir-te que estic nerviós, no. Motivat, molt.
Manolo González ha convocat 20 jugadors amb la novetat de Nico Melamed, que no juga des del mes de novembre. Pacheco i Calero, que estan lesionats, i Salvi Sánchez, sancionat, són baixa per jugar contra un Saragossa que també estrena entrenador el partit d'aquesta tarda. És Víctor Fernández per enèsima vegada a la banqueta de la Romareda. La Lliga femenina a les 2, Barça-Tenerife, i ahir derrota del Llevant Les Planes a Sevilla 3-0. I en futbol internacional, Manchester City ja és a les semifinals de la CAP després de guanyar el Newcastle 2-0 amb dos gols de Bernardo Silva, i aquesta tarda s'enfronten A quarts, Manchester United i Liverpool. Partidàs a dos quarts de cinc a Old Trafford.
I acabarem amb quatre punts de l'àmbit poliesportiu, començant amb tenis.
Carlos Alcaraz jugarà aquesta nit la final d'Indian Wells contra Daniil Medvedev a les 10, després de superar i semifinals Jannik Sinner amb remuntada 1-6, 6-3 i 6-2. En bàsquet, victòria del Manresa 78-71 sobre el Gran Canària. Avui, Barça, Breogán i Bilbao Joventut a dos quarts d'una i Girona-València a les 5 a la Lliga Femenina. Va guanyar l'Unix Girona a Guipúscoa 57-78. Derrota del Barça Sant Feliu a casa del líder, el Perfumeries, 67-52, i aquest migdia Cedis-Saragossa a un quart d'una. Tenim també finals de la Copa del Rei d'hoquei herba, serà un Polo Atlètic a les 12, i de la Reina també, Junior Club de Campo a dos quarts de dia, de dues, jugant a Benalmádena, a prop de Màlaga. I Irlanda és campiona dels 6 nacions de rugby després de guanyar i Escòcia l'última jornada per 17-13.
Gràcies, Quim.
Bon dia.
9 i 10 minuts, de seguida arrenquem tertúlia amb Antonio Baños, amb Manel Manchón, amb Joan Sarrià, amb Carla Torró.
RAC 1. Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Alegria. Alegria, l'espectacle més estimat de Cirque du Soleil, ja és a Barcelona.
Un nou Alegria ple d'emoció, bellesa, humor i una banda sonora inoblidable.
Estrena aquest dimecres. Compra ara la teva entrada.
Alegria, de Cirque du Soleil.
Vine a celebrar amb nosaltres el Handmade Festival. Aquest any, edició Japó.
Coneix les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge, perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, del 22 al 24 de març a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalbcn.com. Organitza Evident Events.
Sabies que el Ford Kuga PHEV és l'híbrid endollable més venut a Europa? Ofereix màxim rendiment i eficiència sense renunciar a un confort excepcional i connectivitat d'última generació. Fins a 66 km d'autonomia 100% elèctrica per només 303 euros al mes. Apropa't a Ford Nicolás, a Vilafranca o Vilanova aquest mes de març i t'ho explicarem tot sobre aquest fantàstic SUV. No podràs resistir-te.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todoplano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todoplano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
3 minuts i un quart de 10.
Com un acte de bona voluntat per part dels funcionaris, nosaltres volem que els interns puguin comunicar, que les famílies puguin venir, no hi haurà aquí protestes, no hi haurà manifestants, no es tallarà el pas.
Vull expressar-vos el meu compromís per fer realitat un nou futur, per obrir una nova etapa a Catalunya.
Amb el PSC d'avui jo ho veig inviable. Un acord de govern amb el PSC.
L'amenaça és total i absoluta. Jo crec que les declaracions en les últimes setmanes per part de Putin han deixat clar que ell estaria dispost en qualsevol moment a la utilització inclús d'armes nuclears si fos necessari.
És horrorós ser català. Jo és que m'encantaria ser de Càceres, tio. Però tu saps la tranquil·litat que ha de ser, tio, llevar-te... Exacte, al matí, no haver de defensar la llengua, que no has de lluitar per les coses més bàsiques. Clar, és un país molt estressat, el nostre.
Un quart de 10 del matí, pràcticament. Hola, Antonio Baños, bon dia. Ahir no vas seguir The Page Mode, no?
Ens hem fet grans.
Sí. Dave Gahan està estupendo, eh?
No, no, ells no, dic, el públic.
El públic, sí. Però mira, aquí,
ara grans i desafinats ens hem fet.
Vaig a mirar quina edat té, perquè està increïble, aquest senyor, eh?
Ara no em faig.
61 anys.
Bueno, està molt bé.
Està molt bé. Hola, Manel Manchón.
Bueno, escolta, perquè té mútua.
61 anys és perfecte,
home. Mútua, no sé si...
Home, segur que té una mútua.
Però ja va parlar de fer publicitat de les mútues, eh?
No.
Què tal, Carla Torró, bon dia.
Què tal, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Què passa?
Cada vegada és com més impressionant entre aquest estat.
Oh, és que avui, això? És que no podrem sortir.
Molt bona pinta.
Hola, Joan Serra, bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya el Xavi. Què tal, Xavi, bon dia.
Bon dia.
Xavi Segura. És que ens han portat, és que cada setmana ens sorprèn una mica més amb els esmorzars al Gremi de Pastisseria Extraordinari, perquè com que dimecres és Sant Josep, i per avançar-nos a la festa, avui el Gremi de Pastisseria ha portat directament la crema catalana, la crema cremada, per esmorzar. Que això crec que no m'havia pres mai, crema cremada per esmorzar. A la pastisseria es les fan autènticament amb ous, amb llet, amb sucre, amb midó, canyella, llimon, etc, etc, i és tradició que es menja per Sant Josep. I ens han portat la crema i melindros, o sigui...
Per Sant Patrick.
Increïble. Avui. També Sant Patrick, avui, efectivament.
Sí.
La d'avui és d'una de les pastisseries amb més solera de Barcelona, que és la Mauri, artesans sí. Des de l'any 1929, ubicats a la Rambla Catalunya-Barcelona. Per tant, després, si voleu, ja...
Puc fer una crida al gremi de xarcuters? Que s'animin a competir, que ens portin també una mica de tall?
Aquesta hora no sé jo, eh?
Sí, home, la forquilla.
Vull dir que ens portin... Les coses, una mica de cap i posa.
Vull que jo sóc més de salat que de dolç, llavors...
Però és que sobretot que ens acabem de... Jo dic, m'acabo de despertar, arriba't aquí, dius, tu una crema catalana, ara, o sigui...
Podem portar la família...
Sucant, eh? Sucant, amb el melindro, eh? Bueno, parlant de Sant Josep, per cert, no sé si heu vist la falla aquesta, hòstia.
Sant José Obrero.
La falla de València, aquesta dedicada a la senyora que cridava Sant Jaume. L'heu vist o no? A veure si trobo la foto per aquí.
Sí, sí, sí.
Si no, la pengem a través de les xarxes. Em sembla meravellosa. És
l'inot
ja. L'haurien d'indultar, ja no el trobo ara. No. Ara mirem de penjar-lo. Ja. La senyora aquella de Sant Jaume, recordeu la imatge, no?
Sí, el crit. No?
No sé si el tenim, el crit. L'hem posat a l'informatiu, ara el buscarem. És una mica crit de muny. Sí. Crec aquella senyora que, a més, tenia una postura corporal encorbada, meravellosa. Portava a la mà dreta, recordo que hi portava el bolso.
El bolso.
I portava la bandera d'Espanya penjada del coll,
sí.
I estava allà enmig de Sant Jaume, després de... Crec que va ser el novembre que va haver-hi la mani contra l'amnistia, i feia aquest crit. Inesperadament, no?
Crit que hem fet nosaltres, que hem vist la crema d'aquí.
Exacte. Doncs han fet una falla igual, o sigui, igual, meravellosa la falla de València, que la indultin ja, que no la cremin el dimecres que ve. Bé, no sé si a València, però aquí ha de ploure, em sembla, dilluns, dimarts, no gaire, Xavi Segura, però...
Sí,
bueno,
no gaire, s'esperen...
Una miqueta, alguna
sí.
cosa...
Entre dilluns i dimarts, alguns xàfecs, sobretot al Pirineu, a Ponent, també entre dimecres i dijous creuarà un front una mica més actiu, amb xàfecs més irregulars, però de moment sense pluges a mitjà termini, tot plegat amb unes temperatures que pujaran més avui amb ambient massa càlid per l'època, màximes de 20 a 25 graus al prelitoral i a l'interior, però localment a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden fregar els 30 graus, per tant, valors fora de lloc per trobar-nos en l'últim cap de setmana de l'hivern.
Això no es pot aguantar, eh?
No, totalment.
27-28 graus. Va.
Sí, són valors molt elevats, es donaran sobretot a l'interior de l'Ebre, la resta entre 20-25, puntualment 26, però vaja, valors, el que diem, fora de lloc per trobar-nos a l'últim cap de setmana de l'hivern. Recordem que dimecres arriba oficialment la primavera i tot plegat amb aquesta calma, sol combinat amb alguns núvols i també alguns núvols baixos i boires en trams de la costa que poden fer que aquí l'ambient sigui una mica més fresc, però en definitiva un ambient de plena primavera avançada.
Gràcies, Xavi, fins ara.
Fins ara.
La primera que arriba dimecres és, o dijous? Espera, no me'n recordo.
Dimecres,
dia 20, no?
Dimecres, sí, sí.
Passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí. Farem una petita pausa i de seguida enfocarem les diverses qüestions d'actualitat. Bueno, jo és que no sé si em passarà aquesta crema i els melindros després de llegir Margarita Robles. O sigui, avui a La Vanguardia, ara no em va bé una guerra mundial.
No,
o sigui,
a mi tampoc.
Ara no.
Aquestes cremes...
No, però és molt, molt preocupant perquè, a més, tens la percepció... Després en parlarem més tard, que a més avui són les eleccions, continuen sent les eleccions a Rússia, avui acaben. Tens la percepció que ha anat a dir el que volia dir.
Però és que no
és a dir, que no ha estat una cosa d'un periodista,
no,
en aquest cas, arrencant-li la declaració, no. És que tenia ganes de fer un missatge públic als espanyols dient... Compte que la possibilitat d'una guerra al nostre territori és real.
No és la primera ministra i exministra que ho diu, eh? Perquè fa poc l'exministra d'Exteriors ja va avisar que el que havia de fer Europa és armar-se. I anem en aquest camí.
Sí. De seguida en parlarem. Digues, sí.
No, dic que és un error, perquè pràcticament sembla que ho estiguis demanant, en comptes d'intentar arribar a algun tipus d'acord.
Però és que diu una frase que és terrorífica, que és avui el llançament d'un míssil balístic arribaria sense cap problema de Rússia a Espanya. Diu aquesta frase,
avui,
la ministra de Defensa.
Avui fa 60 anys.
Sí, però el fet de que ho ressalti, evidentment...
Sí, no, estan...
Que surti una ministra a ressaltar-ho, a subratllar-ho en una entrevista en un diari com La Vanguardia, ostres... Vaja, m'ha sorprès. Què passa, Banyos?
Què? No, bueno, sorprès. Von der Leyen també fa unes setmanes
va dir que...
Aviam, el problema que s'ha... Ara faré de cunyado, puc fer un...
Com sempre, endavant.
Sí.
Que cap problema... No, com sempre no, si fes el que vulguis com sempre.
Com sempre no agrada.
Soc la quota cunyat de...
Fes el que vulguis com sempre.
No, si ja m'hi veig.
S'avantes malament.
No, jo m'hi veig en el paper, no és un insult.
Va.
No,
digues.
Anava a dir, ara la frase cunyada és les guerres s'han de guanyar. Llavors, quan comença la guerra, i ho dic també per Putin, com comença la guerra d'Ucraïna i consideren que en 3 dies cau Kiev i es desfà Ucraïna i porten 2 anys, Putin té un problema. Però quan, després de 2 anys, tot Occident no aconsegueix ni guanyar el terreny que tenia...
Ni que l'embargament econòmic s'hi
creixi. No, al contrari. Està creixent el 3%. No ha calculat que a Xina i Índia li comprarien tot el que no li compra Occident i tal. És a dir, llavors, Europa el problema que té és que no té consciència de que està perdent una guerra. Això no vol dir que vagin els tancs russos fins a París. Por que des de Napoleón... que van entrar els russos a París, existeix allò que vienen els russos i tal. Però sí que el que intenten tots els ministres, perquè a vegades és sincrònic, tots els ministres ens estan dient que en lloc d'hospitals, en lloc de parcs, en lloc de coses maques, hauran de dinamitzar la indústria militar, perquè el que ha passat a Ucraïna...
Un problema gran per l'esquerra.
Bueno, és que a Ucraïna el que ha passat és que Occident s'ha quedat sense municions, per exemple. S'ha quedat que els seus avanços tecnològics no funcionaven a la guerra.
Per tant, s'ha quedat que la paradoxa serà... el que passi les eleccions nord-americanes...
I també el canari escandinau de la mina. És a dir, tots els escandinaus han volgut entrar a la OTAN, s'armen, a Finlàndia progressista, el model que tenim aquí, no sé què, volen fotre un muro perquè no entrin... És a dir, la idea és un nou taló d'acer, una nova guerra freda, que pel ciutadà pot ser dolenta, però hi ha moltes avantatges també geopolítiques.
9-21, no vas dir alguna cosa?
No, anava a dir que venim d'un rècord armamentístic, que la despesa mai havia estat tan elevada precisament des de la Guerra Freda, i que jo les paraules de Robre les interpreto des d'aquí, és a dir, des de la consciència que cada vegada es destinaran més diners, que això s'ha de justificar davant de l'opinió pública, i ella ho justifica en una entrevista que, efectivament, a mi la frase aquesta del míssil, que és veritat que ja era així fa 60 anys, però no deixa de ser preocupant quan et diu l'amenaça no és només pels països limítrofs, és també per la península Ibèrica.
Bueno, jo recordar que l'únic dels dos països on han caigut bombes atòmiques han sigut Japó i Espanya.
Sí.
I no van ser dels russos, van caure 4.
9-22.
A Palomares.
Un moment, ara tornem, un moment.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M. Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
D'aquí a 6 minuts seran 9:45 del matí. Estem acompanyats d'Antonio Baños, de Manel Manchón, de Joan Serra, de Carla Turó. De seguida parlem d'aquesta qüestió, també de la política, perquè déu-n'hi-do com ha arrencat el cap de setmana amb tots els partits posant a punt els motors preelectorals, també bèl·lics, en aquest cas, de batalla electoral. Però abans, deixeu-me veure la situació, aquesta crisi sobrevinguda al govern de la Generalitat, que no és menor, que malgrat avui sigui un dia tranquil, això no vol dir que la setmana que ve no ho sigui de complicada, que és la crisi de les presons. Després de l'assassinat dimecres d'una funcionària a la presó de Mas d'Enric, al Catllà, van viure dissabte, sobretot especialment divendres i dissabte, van viure aquesta crisi importantíssima amb els funcionaris de presons bloquejant fins a 5 centres penitenciaris diferents, 5.000 presos tancats a les cel·les. Ahir encara el van mantenir dues presons, que eren Batràs, la presó de dones de Barcelona, i també, en aquest cas, Quatre Camins. Avui em sembla que la situació està més tranquil·la, però això no vol dir que la setmana que ve, dilluns, torni a començar tot plegat. Xavier Martínez és el portaveu del sindicat de presons de la UGT, que a més és el sindicat majoritari dels funcionaris de presons. Senyor Martínez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un dels punts calents de les últimes hores havia estat Quatre Camins. Em confirma que la situació està més calmada després de la decisió d'ahir dels sindicats d'aturar la protesta cap al voltant de les 9 de la nit?
Bueno, cal dir que la mobilització és col·legiada, és compartida, ho demanen tots els professionals i, evidentment, la UGT, com a sindicat majoritari, sempre estarem al costat dels professionals penitenciaris. És un impàs de 24 hores. És un impàs de 24 hores que donem a la consellera per prendre decisions. Ella ens ha demanat en diferents ocasions responsabilitat, doncs demostrem la nostra responsabilitat. Deixant aquestes 24 hores sense mobilització per tal de no perjudicar més els familiars que volen anar a veure els interns. Ni més ni menys. Un impàs de 24 hores.
O sigui, ara mateix ens confirma que no hi ha cap presó que estigui bloquejada i que hi ha gent que estigui en protesta ara mateix a Catalunya.
Ara mateix no.
D'acord, perfecte. Demà hi tornareu?
Demà hi tornarem.
A quines presons?
Amb més ganes, evidentment, no són moviments, mobilitzacions espontànies que no tenen dissenyat cap full de ruta ni cap de centre penitenciari que ja estigui assenyalat com a possible a ser tancat. Es decidirà en l'últim moment, es decidirà col·legiadament, torno a dir, i espero que durant aquestes 24 hores actuï en responsabilitat la pròpia consellera i faci el que ha de fer. En un país normal, europeu, quan es produís un assassinat degut a una anomalia o fallos del sistema, en aquest cas el penitenciari, algú ha de patir amb les conseqüències. Algú ha de dimitir, algú ha de ser cessat. No entenem com 4 dies després de l'assassinat de la Núria encara no hi ha hagut cap cessament. És una cosa molt estranya, que el que ens dona és més forces encara per reclamar justícia i vengança per l'assassinat de la nostra companya.
Quin és l'últim contacte que hem mantingut amb el Departament de Justícia, Xavier?
Pràcticament no hem tingut contacte. Els contactes que es diuen que es produeixen a diari són mentida, directament mentida. Ens enviem missatges a través dels mitjans de comunicació. Sembla ser doncs, que en una mostra més d'irresponsabilitat per part de la consellera de Justícia, doncs, això que diu que hi ha contactes, doncs, ho fa bàsicament per tensar encara més la corda. A banda d'enganyar a l'opinió pública, vertir mentides constantment i d'altres lindezes que millor em callo. Per això, nosaltres reclamem cessaments. I malauradament, i d'una manera conjunta, els sindicats representatius ven fer un comunicat de premsa fa uns dies reclamant per tal de seure a negociar el cessament del secretari de Mesures Penals. Per nosaltres, la figura que ha produït més danys a la institució penitenciària des que tenim les competències. I no només no s'han produït, sinó que sembla que està reformat. Per això ens obliga també a reclamar el cessament de tota la cúpula, a més de la dimissió de la pròpia consellera. Si la consellera no pren decisions, és que no és vàlida per estar al capdavant de la conselleria. I si no és vàlida per estar al capdavant de la conselleria, el que hauria de fer és dimitir. Només perquè ho ha de fer.
Senyor Martínez, això vol dir que la principal reclamació que tenen els funcionaris és dimissions? La número 1, perquè ho ha dit en diverses ocasions, eh?
Sí, és que aquí hem de diferenciar dues coses. La consellera constantment està dient que anem a seure, a negociar, anem a negociar
les condicions, no?
Les condicions laborals. És que nosaltres això ho tenim en segon pla. Nosaltres volem solucionar una crisi penitenciària que està esquitxant clarament el govern de la Generalitat, que ve relacionat amb el règim penitenciari, amb les mesures que la cúpula penitenciària han implementat al llarg d'aquests darrers anys. Un cop es vegi aquesta bona voluntat de canvis a la Secretaria de Mesures mitjançant cessaments i veiem que el canvi de rom és possible, llavors primer s'hauríem de negociar com millorem el sistema penitenciari i, posterioritat, les nostres condicions laborals. Que ningú cregui que d'aquí nosaltres volem treure rèdit ni econòmic ni laboral. Nosaltres volem treballar amb seguretat, volem no patir per la nostra vida i volem que els dirigents que estan al capdavant de la conselleria pensin el mateix.
Però llavors, torno, és condició sine qua non per arribar a un acord, per deixar de fer protestes que pleguin membres de la conselleria?
Naturalment. Ho hem dit per activa i per passiva. I no és un pols. No és
Home, Déu-n'hi-do, ho sembla bastant.
No ho és. O sigui, el pols ho està fent la consellera per mantenir una figura que és, que és una figura danyina per la institució. Nosaltres el que volem és millorar la institució i mantenint a determinades persones a la Secretaria de Mesures el que fa és perjudicar-la. Llavors, no entenem el motiu pel qual tenen aquestes figures una cuirassa que els blinda de qualsevol cessament. No volem pensar malament, així de clar us ho diem, però podria ser per motius doncs, aliens a lo que és la professió o la institució penitenciària.
No entès què vol dir això. Quins motius aliens?
Polítics podrien ser tranquil·lament, o pot ser, o són tranquil·lament.
Els motius cadascú polítics...
Cadascú que faci la seva lectura, només tindré.
Però, senyor Martínez, vostè en fa una sí. I m'agradaria saber quin és, perquè, sí. O sigui, no són motius de funcionament, sinó d'altres, polítics. Quin tipus de motius polítics?
Clarament, la figura que està al capdavant de la Secretaria de Mesures ho va estar en una època anterior que va ser traumàtica per a la societat catalana. Ja està, les lectures, qui vulgui entendre, doncs que les entengui.
És que no ho conec. En quina època hi era Amant Calderó en l'administració?
Fa uns anys. Aviam, tot s'ha de lligar en el seu context temporal. I no em vull estendre més en aquest sentit. Cadascú que faci la seva lectura, i si no s'entén, pues que no s'entengui. Però segur que analitzant-ho s'acabarà entenent. Nosaltres, com a sindicat majoritari, estarem al costat dels professionals per fer les mobilitzacions que calguin, cada cop més contundents. Tenim moltes ganes, estem amb les piles carregades, i més amb 24 hores de tranquil·litat. De manera que qui ha de demostrar responsabilitat, qui ha de demostrar que vol que el sistema avanci i no que s'enroqui en el passat és la consellera. I si la consellera no ho fa, no pren decisions valentes, torno a dir, no està capacitada per estar al capdavant de la conselleria i de manera que hauria de dimitir.
A veure, m'aturo aquí una altra vegada perquè a veure si puc acabar d'entendre el que està dient el senyor Xavier Martínez. Amand Calderó ja fa uns anys que és el director general de serveis penitenciaris, des del 2016, si no ho tinc mal entès. Llavors, això vol dir que ha sigut el director general de serveis penitenciaris durant l'època del procés. No s'estarà referint a que el director general en algun moment va permetre determinades coses vinculades als presos polítics?
Ho estàs dient tu, no, això?
No, ho estic preguntant, per intentar entendre si estàs referint-se a això.
No cal respondre la pregunta.
Home, sí que cal, jo li pregunto, si no la vol respondre no la respongui, però vaja.
Aquí ho has dit.
Aquí he dit el què?
Em refereixo que tu fas la pregunta, la no resposta implica doncs una resposta, que no cal que verbalitzi amb claredat, perquè no és el nostre interès. El nostre interès és millorar les condicions regimentals dels centres, és vetllar per la vida dels professionals penitenciaris i, en un segon terme, evidentment, millorar les condicions laborals. Però en un segon terme, i aquest segon terme només es pot produir previ al cessament de les persones que fan mal a la institució.
9:35 minuts. Xavier Martínez és el portaveu del Sindicat de Presons de l'UGT. Moltíssimes gràcies.
A vostè.
Déu-n'hi-do. Del que s'ha dit, del que no s'ha dit, del que s'ha deixat intuir, del que no. Bé, vols fer un comentari breu d'alguna qüestió d'això o no?
A veure, jo... entenem que el que ha passat és molt greu perquè és gravíssim. I hi ha una frase que ell ha dit, no?, quan diu... volem anar a treballar sense tema per la nostra vida. És un mínim que, evidentment, tothom ha de poder exigir. El que passa que jo crec que hem de diferenciar... I entenc que demanin dimissions i que estiguin enfadats. El que passa que el primer que necessitem és saber què ha passat. Perquè necessitem entendre si això és un problema del sistema, necessitem entendre si això és un cas puntual, necessitem entendre si hi ha un problema identificant aquells presos que són perillosos una vegada estan a la presó. És a dir, és important per prendre mesures que siguin efectives, que primer sapiguem què és el que ha passat en aquest cas. I ens falten molts elements ara mateix per poder respondre aquestes preguntes. El que a mi sí que em preocupa des de fa uns dies és que veig que el que s'està fent és impugnar tot el sistema aquests dies amb les protestes, no? I jo, entenent la desesperació dels funcionaris i problemes molt, molt greus del que fa temps que adverteixen, no?, que és que cada vegada es troben en situacions de més violència a la presó, també hem de poder dir i hem de poder recordar que el sistema s'ha demostrat que ha funcionat en molts casos. És a dir, tots els estudis que hi ha, no només a Catalunya, sinó a tots els països del nostre entorn, demostren que el sistema de els presos en contacte amb la realitat, d'evitar el màxim possible els aïllaments, que funciona, que dona resultats, que facilita la reinserció. I, per tant, diguéssim, jo vigilaria quan barregem molts debats, perquè entenc que els ànims han d'estar molt encesos davant d'una situació tan dramàtica i tan greu com el que ha passat, però vigilaria no posar-ho tot en un mateix sac, remoure-ho i dir, tenim un problema i tot el sistema no funciona. No, sisplau, ataquem les coses com s'han d'anar atacant. I hi ha una cosa que fa temps que diuen que és molt important, que és que es troben cada vegada més casos de violència i que es troben molts problemes de salut mental dins de la presó. I això lliga amb coses que ens trobem fora, perquè els Mossos també ho diuen, perquè la Guàrdia Urbana també ho diu, perquè totes les forces de seguretat diuen que hi ha un problema de pèrdua de respecte a l'autoritat, és a dir, que hi ha un fenomen que es passa dintre de la presó i que passa fora. Però crec que hem de vigilar identificant quin és el problema.
Home, els fets són greus, però jo crec que aquí també s'hi deu barrejar per intentar entendre aquesta impugnació a la totalitat a la cúpula de la conselleria, també a la consellera, perquè és que no han volgut parlar amb la consellera, els sindicats. Llavors podem establir qui s'ha equivocat primer en com s'ha actuat, no? Però aquí hi ha hagut una impugnació a la totalitat de la cúpula també de la conselleria. Jo crec que hi ha una qüestió de fons que també supura i per força hi és en l'anàlisi, que és que hi ha dues mirades que són oposades, no?, que xoquen. Una, la dels sindicats, que segurament en la qüestió de les mesures de seguretat deuen tenir una mirada diferent del que té la pròpia consellera i la cúpula del departament, no?, que és una mirada gens punitivista del sistema penitenciari. És a dir, jo crec que tots coneixem el tarannà de Gemó Besart i la seva mirada, no?, sobre com hauria de ser el sistema penitenciari. I em sembla que aquí, a banda del problema gravíssim, com ara explicava la Carla, i dels passos que s'han de fer endavant, jo crec que això també pesa, una mirada molt diferent entre els sindicats i la cúpula de la conselleria de com s'ha d'afrontar la reforma del sistema penitenciari.
Jo només vull apuntar per veure si jo he entès bé el que estava dient el senyor Xavier Martínez.
Ho has entès bé,
no? Val, perquè quan ha apuntat que potser el govern de la Generalitat no volia cessar Amand Calderó, que és, el màxim responsable de la gestió de les presons, el director general de serveis penitenciaris.
Que ho és des del gener del 16, però ho havia estat en anteriors etapes, vull dir, una llarga experiència a l'administració.
Fa moltíssims anys que es dedica a l'administració, més de 25 anys, però no sé si havia estat en aquest càrrec dels serveis penitenciaris abans, però ho és des del 2016. Llavors, la insinuació, crec, evident que ha fet és que d'alguna manera se li està pagant els serveis prestats al director general per una gestió que va fer durant l'època del procés.
Jo també ho he entès així.
Que això és alimentar una teoria del famós hotel Lledoners, de la seva... No? La idea de que es va tenir un tracte de favor amb determinats presos, que són els presos polítics, el govern empresonat.
Però és que jo crec que precisament també quan parlem, o el meu record també quan parlàvem de Lledoners, és que molta gent es va sorprendre de la situació dels presos a les presons. És a dir, jo me'n recordo quan es va saber, per exemple, que podien... Tenen televisió i dius, no, és que els presos, però no els polítics, és a dir, els que estaven a la presó, si tenien diners, perquè això és un element també que podríem comentar, si tenien diners, si la podien pagar, podien tenir televisió. Llavors, jo crec que això xoca amb una idea que tenim de la presó, de no, clar, és que els han de tenir allà tots, no? 23 hores deuen estar tancats a la cel·la sense fer res. No, les presons avui en dia també han canviat, no diré que siguin un espai fantàstic, però que no són el que eren fa uns anys. I que és cert, els presos poden tenir televisió, no? Els polítics ho podien tenir tot. Jo crec que també hi ha una part que va sorprendre, que era això, quines són les condicions. El que passa que és veritat, que jo no sé, jo la primera vegada que vaig entrar a una presó, el que més em va sorprendre és els pocs funcionaris. O sigui, la sensació de dir, ah, mira, aquí estan tots junts, i la sensació és que hi ha, clar, molts més presos que funcionaris
això
a dins.
Sí,
i llavors això es basa en que hi haurà un bon comportament, en que tothom sabrà estar... Clar, efectivament, en el moment en què hi ha problemes, jo entenc que és una situació molt delicada, i insisteixo, les agressions a dintre de la presó no han parat d'augmentar, i això ens demostra que hi ha un problema, perquè evidentment per les persones que hi treballen és ha de ser una situació molt i molt difícil. Però una cosa és això, i una altra cosa és el sistema, que amb règim obert ha demostrat que dona bones dades, i això ho hem de posar sobre la taula també quan ho analitzem.
Antonio Baños, Manel Manchón, Joan Serra, Carla Turró, de seguida continuem amb l'alt debat polític d'aquestes eleccions, que queda menys de 2 mesos, que em sembla que faran llargs, però llargs, eh?
RAC 1.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional d'ansietat, depressió o TDA que temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Us vull besar.
I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La Passió d'Esparraire, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Sabies que el Ford Kuga PHEV és l'híbrid endollable més venut a Europa? Ofereix màxim rendiment i eficiència sense renunciar a un confort excepcional i connectivitat d'última generació. Fins a 66 km d'autonomia 100% elèctrica per només 303 euros al mes. Apropa't a Ford Nicolás, a Vilafranca o Vilanova aquest mes de març, i t'ho explicarem tot sobre aquest fantàstic SUV. No podràs resistir-te.
Arriba la gira de Setmana Santa de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la Passió segons Sant Joan de Barà. Dirigida per Xavier Puig i amb una nova dramatúrgia de Sergi Belbel, compta amb la participació de diversos cors i veus solistes de Catalunya.
Dissabte 23 de març al Palau de la Música Catalana i gira per Catalunya fins al 4 de maig. Entrades a osvallès.com.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure,
amb Xavi Bundó.
Un minut i tres quarts de deu del matí. Deia que es farà llarg, això, eh? Avui només estem a 17 de març. Queden dos mesos per les eleccions, unes eleccions que no ens esperàvem, que fa una setmana no ens esperàvem, i que ahir reconeixia Laura Vilagrà que diumenge passat van començar a veure que podrien acabar sent. Què passa?
La grandíssima festa de la democràcia.
Sí, sí,
Catalunya...
Sí.
De festes de la democràcia cada dia.
Festa amb festa.
Vull recordar que portem...
Des de 1714.
Sis eleccions. Sis eleccions. Què passa? No pot dir 1714.
Sí.
Sis eleccions des de 2010. Des de 2010. Això vol dir a un ritme d'una elecció a Catalunya cada dos anys i quatre mesos.
Què s'ha de ser, democràtic? Vinga,
sí.
A tope.
Pues cada any.
Cada any.
Com veieu la situació?
Aquí passa una cosa que va més enllà de la qüestió política, eh? Que és que quan tu prens una decisió... que consideraves que podia ser molt complicada però l'acabes prenent, crees una mena de precedent i ja no et fa por. Llavors, a tota la política catalana i també l'espanyola, doncs no fa por convocar eleccions de forma anticipada, quan hauria de ser una cosa que hauria de ser la darrera possibilitat, perquè en teoria, els mandats estan per complir-se, els pressupostos s'han d'aprovar cada any, és a dir, hem acabat amb una sèrie de qüestions bastant dogmàtiques del que era la democràcia, del que s'entenia que era la democràcia, i quan ja ho fas una vegada, ja ho pots fer sempre. I hi ha com una mena de frivolitat total quan es diu el president té la possibilitat de convocar eleccions, el d'aquí i el del conjunt d'Espanya també. Doncs la prenen, perquè tenen la capacitat i ho han fet abans. I crec que han de tenir una responsabilitat molt més gran de la que tenen. Convocar eleccions per convocar, quan no has acabat el mandat, no ha de ser una cosa tan fàcil.
Saps quin? Jo veig dos problemes. Un, que a aquestes alçades sembla molt difícil que es compri el relat de que aquestes eleccions s'han convocat pel Hard Rock.
Ah, completament, clar.
O sigui,
això no s'ho creu ningú.
2.648 milions d'euros.
Una mica informat.
Possibles per un casino. Perquè el PSC s'ha enrocat amb el casino, perquè els comuns s'han enrocat amb el casino i perquè Esquerra no ha trobat cap altra possibilitat que un casino. O sigui, de veritat. Aquesta és una. I la segona és... quina garantia, o sigui, quan tu convoques unes eleccions, ja no parlo de president de la Generalitat, qualsevol elecció, és per vols desencallar una circumstància, no? Que és la que està en l'actualitat, no? És un govern molt feble, ho saben ells, ho sabem tots, 33 diputats, és molt difícil governar així, no? Certament. Però és que a les pròximes eleccions, si ningú no canvia la cosa, es presenten tots els mateixos líders. Tots. Exactament els tots. Quina garantia hi ha que després de les pròximes eleccions, el 12 de maig, els mateixos que han portat a la situació política, des d'Esquerra Republicana, els comuns, el PSC, Junts per Catalunya, la CUP, tots... puguin desencallar una situació com ara.
Amigo,
què passa?
Això amigo,
que és el sistema.
No, va bé això.
Què?
Però més greu és que els mateixos que van proclamar una república ara estiguin discutint d'un casino. Són els mateixos, també, eh?
Sí, sí.
És a dir, però... la gradació no és uns que volien fer un casino i l'altre una carretera, com si fóssim, diguéssim, una autonomia normal d'Espanya.
No, volien carregar-se.
Bueno, carregar-se.
Volíem un país i crear-ne un altre.
Ja no. Escolta, això ho discutirem un altre dia. Però el cas és que però una generació a la qual voten, de fet, els que estan ara manant, els han votat amb un programa independentista i amb una fantasmagoria que era la majoria independentista. Han fet res d'independentista?
De tota manera, aquesta
s'han passat a discutir sobre un casino.
És una pàgina molt, molt, molt endarrerida.
Ara no... Mira, és tan endarrerida...
Clar, és que...
És tan endarrerida que tens a tot el Tribunal Suprem, a tota l'Audiència Nacional, perseguint a Puigdemont. És superendarrerrida.
No, però dic que...
I és tan endarrerida que la governació del Reino d'Espanya, per la qual una cosa endarrerida d'una perifèria...
No, però dic, Antonio, que el projecte independentista...
Depèn que si ve un fugado ilocalizable, com deien allà... Imagina si està endarrerit, que tot depèn
sí,
de l'independentisme.
No, ja m'has entès, que ningú
entès,
està intentant tornar...
Aquest és el que jo t'estava dient.
Llavors,
que
encara
els líders...
Encara és si més tu, greu, clar, encara
no,
és clar, més greu.
Si tu ets un líder que dius, jo em presento per proclamar la República Catalana, cosa noble, noble ideal, i després la proclames, tantes dius, tornes a presentar-te dient, volem una majoria independentista, guanyes, i dius, bueno, ara parlarem d'un casino. Home, pues entens que a la tercera vegada que et presentes ja no sé què pots programar.
Deixo la paraula als companys, Antonio, sí. Però només una...
Gràcies. Moltes gràcies. Però només, és un plaer.
No, però només una qüestió.
Ja vaig passant.
Ningú una mica informat...
Us ha sentat bé la crema, trobo.
Ningú una mica informat sap que aquestes eleccions s'han convocat perquè ja diguéssim, no s'han posat d'acord per la qüestió del Hard Rock. I ara li passo la paraula als que vulguin.
Gràcies, letrado... Manchón,
no hi ha més preguntes.
Joan Serra i Carla Tortó.
No, el que passa és que el que tu dibuixaves ara, Xavi, ens podem trobar que ens condueixi a una situació d'atzucac en funció dels resultats.
Ah, absolut.
I jo no descartaria...
No que es produeixi.
I això em sap greu ara... doncs, home, espatllar el diumenge al matí a molts ciutadans de Catalunya, no?
Però, sempre ens quedarà la crema.
Sí, però,
sempre ens quedarà la guerra mundial.
No. A veure com queda l'escrutini del 12 de maig i a veure si no ens trobem que, doncs, que no acaben d'arribar els pactes. Això ja ho veurem, és anar molt enllà, no? I, per tant, ens situem en un escenari de repetició electoral. Però, en qualsevol cas, hi ha els mateixos líders i jo crec que serà molt difícil que la campanya no vagi de les aliances postelectorals, perquè és que és la gran pregunta. Perquè
sí, això motiva i mobilitza molt a la gent. Sí,
però per això, perquè és que la gran pregunta que tenim tots avui, a banda, no? Quan tinguem l'escrutini, d'acord, però la gran pregunta que tenim tots és, escolti'm, i vostès quines aliances faran?
Home, clar. Eh?
I amb els mateixos líders, doncs, home, ens surten unes quantes. I jo crec que hi ha una altra singularitat d'aquestes eleccions, que això... tindrà molt a veure amb l'asterisc Puigdemont i a veure com impacta, no, en campanya els moviments que es puguin fer. Però l'altre interrogant de la campanya és saber si això anirà molt del factor que ara descrivia l'Antonio Baños, que és el procés o les solucions del postprocés, o si parlarem ja de model de país.
Però seran els mateixos que van impulsar... jo el que deia, no és el temps, perdona,
no.
És que els mateixos que diuen voteu-me, que proclamaré la república...
Ara diuen, voteu-me, sí, que
faré un casino, i la propera diu, voteu-me, que el desdoblament de la B2... I són els mateixos, clar, per a l'electorat independentista.
Sí, el que passa que han passat moltes coses en aquests anys. És a dir, sí. Quan tu deies, això no va del Hard Rock, no? Tots tenim d'acord, tots estem d'acord, però... que això no va del Hard Rock, d'acord? Doncs,
és retòric.
Sí, però jo crec que hi ha una pregunta que és raonable. Si no hem arribat a eleccions pel Hard Rock... Per què hi hem arribat? Perquè em sembla una pregunta que ens hem de poder fer, no? I llavors dius, val, per què hi hem arribat? Jo tinc la impressió que hi hem arribat perquè des de fa molt de temps hi ha una sèrie de partits que competeixen pel mateix espai, que en una situació de fragmentació és molt difícil amb 33 diputats poder governar i a més anomenen que hi ha interessos a diferents institucions, no? I de necessitat d'entrar a altres institucions, tu pots fer servir la carta de les eleccions per pressionar per diferents bandes i a més amb la mirada i electoral que comencen a tenir tots els partits, no? Llavors, clar, aquí hi ha una cosa que jo semblaré naïf en l'anàlisi, no? Però no em deixa de sorprendre, o almenys que crec que s'ha de dir on està posat el focus. Perquè el focus dels partits a l'hora de prendre determinades decisions és quin calendari electoral ens queda, com necessitem pressionar Moncloa a l'Ajuntament de Barcelona i quin rèdit ens dona en l'enquesta que tinc a la meva taula. I això és, crec, sincerament, molt problemàtic en quant al que es necessita és... resoldre problemes greus en sectors fonamentals del nostre país. I encara que soni naïf, jo crec que ho hem de poder dir on està posat el focus i on està posada la mirada dels partits. Entenent això, i que jo crec que és el que ha passat, aquí el que ha passat és l'electoralisme de tots els partits, més que d'altres, crec que és un tema important per entendre el que ha passat. Ara, el que hi ha de fons i el que pesa i la mirada i el que està... Perquè és el de sempre. És, qui guanya l'hegemonia dintre de l'independentisme, que això és el que portem veient des de fa molts anys, i qui ocupa el carril central de la política catalana, que és un espai que Junts i Esquerra es disputen amb el PSC. I aquí ens trobem des de fa molt de temps amb uns partits que, a més, en alguns casos, com que tenen fronteres, els hi costa molt posar-se d'acord perquè entenen que posar-se d'acord els perjudica electoralment. Però, clar, crec sincerament que això és molt problemàtic a l'hora de governar i de fer política.
Aquí va ser una cosa...
El món independentista no practicant. Perquè són partits independentistes no practicants.
Passa que això tornaríem
a... Però això va ser des del primer moment. I la gent hauria d'haver diferenciat. Alguna gent ho va veure clar i altres s'ho van creure absolutament tot. És que han jugat
sempre...
Jo m'ho
vaig creure absolutament tot.
Doncs ho sento. Ho lamento per tu, de veritat.
És la, okay. És la teoria de...
És teoria, això.
És la teoria conspiranoica. Sí, sí. No,
perquè... Vols estirar-te?
No. Sí. No, 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 dic, però jo estic molt a favor, eh?
De què?
De creure-m'ho tot.
Bueno,
i de...
escolta, doncs,
però no, és que és aquesta que... teoria de que us van enganyar a tots, com si la monarquia espanyola no us enganyés a vosaltres, escolta, però... com si la Constitució del 78 no us enganyés a vosaltres...
Bueno, doncs, llavors tot és si, un engany, dir... clar, seguint-te, oh, tot bueno, és un engany, jo, i llavors,
no escolta, anem
a dormir i ja està.
La tesi que només els indepes som idiotes, però, és una cosa bastant...
No, no, jo no ho estic dient, eh?
Acabes de dir.
Estic dient que sempre has de,
sempre has d'aprendre
una
només,
mica
de distància. Només, en la Terra, només els indepes catalans sou idiotes.
Has d'aprendre una mica de distància i saber...
No, no, jo he dit distància.
Que la lluita pel poder des de fa, ah, sí, com a mínim, 20 no. anys, 20 anys, entre sí, sí, Esquerra sí. I el món de Convergència i Unió, però, ara ja no és
que,
Unió...
Però, aquí estem d'acord.
És enorme.
Llavors, per què es presenten els mateixos? Aquest és el problema.
Ah, això
perquè
sí,
per vergüenza torera...
Això està molt bé que ho diguis.
Com diuen els indepes, per vergüenza torera, hauríem de dir, bueno, jo tenia un projecte indepe, no ha sortit bé,
me'n vaig
no,
a casa, me'n vaig a casa,
el que tu vulguis,
sí, sí.
Pues deixem pas,
sí que
ve un altre, llavors ve un altre partit, un altre Junts, una altra Esquerra, que no proposen la independència, que proposen
però
un model de país,
anar,
la
sanitat,
cosa que és perfectament
una
legítim,
una mica més enllà,
jo diria més raonable.
Que és que el propi sistema, o sigui que ara ningú d'aquí de la taula diria, no, mira, saps què? Això de la democràcia no m'interessa. Doncs
pues cada dia més gent a Europa
la volta problema, eh?
És evident que...
Manel, això que acabes de dir ara...
Munteu, us estan enganyant.
Hi ha una pila de gent que està en aquesta fase ara mateix, que és el de l'antipolítica.
Però per què? Perquè s'ha jugat massa. O sigui, jo crec que hi ha un punt que tu pots fer estratègia, que pots intentar fins i tot a curt termini fer alguna jugada per intentar, això és legítim i crec que sí, que forma part del joc, però fer-ho de forma excessiva, anar sí, fins al límit, et carregues el propi sistema, perquè
bueno,
jo puc dir...
Carregues la credibilitat,
jo puc
sí,
dir, a mi,
ara
un sistema...
Ara estem parlant de Pedro Sánchez...
No, no,
en general,
també. O sigui, un sistema democràtic, es vota cada 4 anys. Uh-huh. Hi ha uns senyors que busquen el guany immediat i que, per tant, són capaços de convocar eleccions anticipades per intentar esgarrapar, no, no sé, pues, guanyar una mica més, 5 diputats, 10 diputats, que un altre s'enfonsi. Arriba un punt que dius, saps què? Aquest sistema és que no m'interessa, perquè quan comença una legislatura, el primer any, entre que s'està organitzant el govern, que prenen possessió, que comencen a fer els seus plans, el segon any ja comencen a fer alguna cosa, el tercer ja estan pensant en com guanyar l'altre,
sí,
i ara no són 4 anys, i ara ja és, el primer any ja estàs intentant com guanyar, per tant, és un sistema que no és eficaç.
I en
aquest cas... un sistema que no és eficaç, i llavors ja el model... que molts
rus,
estan mirant...
Rus, que avui voten també. Sí. És impecable. Estabilitat.
Estabilitat. 25 anys. 25 anys de
més, mira, escolta, els russos no viuen enganyats.
El model
no com els indepes.
El model xinès.
Ells sí que ho saben tot.
El model xinès no hi ha cap dirigent...
Ui! Però xino, ets
que
un
no sigui com a mínim enginyer. No, ho dic perquè...
Hòstia, liberalismo pro xino. No, jo ja és l'últim que...
No ho estic defensant. Estic dient que la tentació és molt gran.
Capitalisme d'estar.
Si el sistema democràtic segueix fent el burro, en termes col·loquials, i fer el burro és convocar eleccions quan... És que fixeu les energies que perds.
No, però és que...
Has intentat, has negociat amb els socialistes, has arribat a un acord amb els professionals sanitaris, amb tota una sèrie de sectors econòmics.
Quan
tens el pressupost, resulta que no el votes perquè estàs pensant en l'Ajuntament de Barcelona.
Manel, quan el PSC condiciona dos pressupostos consecutius pel Hard Rock, està intentant desgastar Aragonès. Quan Aragonès estudia tots els escenaris electorals i pensa en el 12 de maig, està intentant moltes coses, entre altres, desgastar Junts. Quan els comuns posen el Hard Rock com a línia vermella, estan dient... ens heu frustrat la nostra entrada al govern de Barcelona i això s'ha de pagar d'alguna manera. Quan Junts aixeca i infla el globus de Carles Puigdemont pensant en el 12 de maig, està intentant desgastar Esquerra.
Sí.
És aquest joc, sí. Estem assistint a aquest joc. Però... I això és el que veurem
en els pròxims mesos.
I què pateix, Joan, en el conjunt, què pateix?
Sí, però, sí, el propi
sistema.
Si jo estic d'acord amb vosaltres, però és que a més, i té més, que és el que jo volia del principi, és que si tot això són partits, diguéssim, normals, que volen una carretera, que volen més diners, bueno, pues són tripijocs de la política. El problema és que l'independentisme polític no volia un casino, una carretera, volia crear una república independent. Amb la qual cosa és molt difícil intel·lectual, i et diria fins i tot moralment, que si tu engegues un moviment polític de masses per aconseguir una república independent i la legislatura següent et presentes amb un programa dient augmentarem el sou dels mestres i anirem a Madrid a reclamar els que ens roben.
Bueno, és un salt.
És un amic, és un salt que dius, bueno, però els mateixos. Sí, les mateixes persones. Sí. Una altra cosa és que marxen els independentistes, entra un agent, diguéssim, el que vosaltres diríeu, pragmàtica, enraonada, que es deixa robar, i que diu, bueno, anirem a Madrid, aviam si ens donen una mica de dur.
Això et dono la raó en un sentit, Antonio, des d'un punt de vista...
Era vosaltres genèric.
Però des d'un punt de vista de respecte personal a ells mateixos...
Ah, exacte, però si estem d'acord.
A ells mateixos.
Estem d'acord.
I al marge de les qüestions judicials, ja acabo. I al marge de les qüestions judicials, per vergonya torera, com es podria dir,
ho he dit jo, això.
Tots els dirigents que van haurien d'estar a casa seva.
Sí que has dit vergonya torera, ho has dit.
Jo he dit vergonya torera, és un terme tècnic.
Puc resumir un moment la situació?
Sisplau.
La vas resumir.
Vostè és tertulià?
Ahir? No.
Llavors no.
No, però faré mà d'una persona que no va venir com a tertulià, però que la frase és tertulianil perfectament. Joel Joan, ahir va venir al programa, va parlar d'Escape Room i d'allò, i va fer una frase èpica al voltant de l'esgotament que porta ja a sobre.
El personal.
A veure si ara el podem sentir en un moment, perquè estem recuperant. No, perquè vam estar parlant de com... ostres, que és un país complicat, és un país petit, que té moltes arestes, etc. Jo em va acabar dient això.
Estic cansat de ser català.
En algun
estic
moment...
cansat des del puto primer dia que vaig néixer.
És bastant cansat, sí.
És horrorós ser català. I és que m'encantaria ser de Càceres, tio. Però tu saps la tranquil·litat que ha de ser, tio, llevar-te... Exacte, al matí, no haver de defensar la llengua, no patir... Oh. Que no patir...